El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García, de dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. There's no business like show
business like no business I know. 24 frets.
Benvinguts a la secció dels cinèfils, dels malalts de la gran pantalla, del setè art. Tinc aquí ja doncs, els dos seccionistes controlant, tocant els botons de l'estudi. Bon dia, Ivan Mardones i Miquel Gratacós. Com us trobeu?
Sí, estàveu tocant el volumen. No sé què.
Doncs puja, perquè aquí tenim els tècnics.
Bon dia a tots.
Bon dia i benvinguts. Com us trobeu?
Bé, de moment.
Bé? Que, a més, hi ha moltes estrenes i, a més, avui tenim també doncs, uns convidats de luxe.
Bueno, a veure.
No farem spoiler. Primer, Bea, va, que soni la sintonia del gerent dels cinemes de Sabadell, de l'Imperial i de l'Eix Macià i que ens expliqui a veure què és el que hem d'anar a veure, sí o sí, aquest cap de setmana. Vinga, Miquel, a veure, dispara.
Va, aquesta setmana és una setmana una mica especial perquè la setmana que ve és setmana de pont, setmana sí. La setmana dels tres dijous, la setmana de festes, aqueductes o altres, els que tinguis, els que
en
puguin.
En sèrio?
I els que no, que
se'n vagin al cinema. Que hi havia pont?
Gràcies, Miquel.
Bueno, pont pel que pugui fer-lo, no?
Ja, jo no, por eso lo digo. Gracias.
Nosaltres treballem tots els dies i cada dia estarà el cine estarà obert, amb el qual ni pont, ni aqueducte, ni res.
Doncs al matí sí que farem aquells dos dies, doncs festa, que l'equipàs que tenim s'ho mereix.
Va, doncs pels que vulguin anar al cinema aquests dies, perquè la programació canviarà el dia 5, perquè el dia 6 estaran noves pel·lícules. Aquesta setmana comencem ja amb una mica amb la voràgina de Nadal i estrenem una pel·lícula de Nadal, del Papa Noel, La Navidad en sus manos, pel·lícula espanyola amb el Santiago Segura fent de Pare Noel, que havia de ser-hi, no és una família, però en aquest cas fa de Papa Noel.
Miquel parece ser el promotor de Santiago Segura.
Vinga,
creo que has anunciado como 5 películas en 2 meses de Santiago Segura.
Sí, i què seria del Nadal sense Santiago Segura i sense aquestes pel·lícules nadalenques?
Pues que bello es vivir.
també.
Bueno, això se podria ser la versió que ells vivien de Santiago
Segura.
No. A veure, que
ho deixo, ho deixem aquí.
Que els nostres oients, doncs, opinin. Puja el trailer.
A veces, miento un poco, es el mejor padre del mundo. Confío en ti.
Es que, claro, en realidad parece un anuncio del Corte Inglés.
Bueno, podria ser en aquest cas amb l'Ernesto Sevilla fent de... és una història que ja hem vist, alguna altra vegada, però que no deixa de ser història de Nadal, història de pares, de fills, de Nadal, el pare que ha de recuperar l'amistat del seu fill i d'això, i s'ha de fer passar per Pare Noel. I aleshores, amb tot aquesta trup d'humor manchego que va sortir d'Ernesto Sevilla i companyia...
Los Charantes.
Exacte.
Que, ahí tienen un punto a favor.
Tenen un punt.
Ahí sí.
I això que ens acompanyarà a partir d'aquest divendres.
Molt bé, què més?
Més coses. 8 apellidos marroquís. 8 apellidos marroquís. El títol, evidentment, ja ens aboca...
Ja ens situa, ja ens posa en context.
Ens posa en context i ens situa amb la història dels 8 apellidos bascos, dels 8 apellidos catalanes, 8 apellidos marroquís.
Vamos por trilogía, se convertirá en saga, seguramente.
Jo no et sabria dir si realment és una saga o és una pel·lícula que han fet amb els conflictes, entre cometes, racials que teníem els espanyols amb els marroquís i han aprofitat la voràgine de les dues pel·lícules anteriors per col·locar aquest. No hi ha els mateixos protagonistes que les anteriors, és a dir, no hi ha la Clara Lago, no hi ha l'altre, que ara no em ve, ara el Dani Rovira. Però és una situació de conflictes de societats, per dir-ho d'una manera.
Però hi ha un Chanante.
Vale.
¿Sabes? Ya empezamos a hilar fino.
És una comèdia d'enredos, en aquest cas, entre conflictes entre espanyols i marroquís.
Doncs com sempre, no? Hi ha les sagues de Star Wars, hi ha les sagues que fem a casa nostra, no, a que ver, és això, doncs, anar nodrint doncs, els arquetips,
serà,
no?
Serà totes... por prejuicios y arquetipos y cosas y clichés, o sea, poder ir haciendo películas de aquí hasta...
Doncs mira, que tenim el tràiler.
Tiene tela, el tràiler, aviso.
Vasco. No, del otro norte, del norte bueno, Cantabria. Me pone 3 para Marrakech. Ponos, por favor, te lo pido, en la fila de cristianos. Virgin Mary.
Mamá.
Ay, mirad, un burrito. Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén.
Llamamos demasiado la atención.
¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos delatemos españoles?
Bueno...
Ja, Miquel, ens, doncs ens assenyalava que començàvem una altra vegada la missió per veure què dèiem. No, ens... estàvem molt atents escoltant, doncs, a part dels diàlegs,
jo
no?
Jo m'estic mordiendo la lengua, sí.
Mejor. Anem a una altra pel·lícula, va.
Va, un parell de coses més. Noche de Paz, en aquest cas, és, i no té res a veure amb les Navidades en sus manos, d'això, Noche de Paz, pel·lícula del director John Woo.
Esta sí.
Aquí sí que se va...
John Woo es uno de mis directores favoritos de todos los tiempos.
Bueno, John Woo, director de pel·lícules d'acció, de pel·lícules de tiros, de pel·lícules que ens traslladen a això, els moments més violents. En aquest cas és la venjança d'un pare que li han fet mal a la família, i ell es desperta i no dejarà títere con cabeza.
Sí, dicen que és el John Wick de Navidad.
Ah,
sí? Sí, és bastante bestia. Uh-huh. Sí.
A mi em fa gràcia aquestes pel·lícules nadalenques, no? Hi ha les típiques que són massa ensucrades, no? O familiars, però després sempre cada Nadal
hi ha
alguna d'aquesta d'acció com...
Hi ha dos línies de pel·lícules de Nadal. Sobretot gràcies a John McClane.
Una és l'any passat hablamos d'esto,
ho vam parlar,
és la pel·lícula de Navidad.
Hi ha la línia de pel·lícules, hi ha tres línies, hi ha la línia de pel·lícules de Nadal de Santiago Segura, hi ha la línia influenciada per la Maria Carey, i després hi ha la línia influenciada per la Jungla de Cristal i el John McClane.
Sí, a veure si la setmana que viene hablamos de los pósters de las películas navideñas, uh-huh. Y el rojo y verde y las composiciones. Es muy, muy, muy interesante. Hay un estudio sobre eso,
¿sí?
y una recogida de unos 500 pósters, todos iguales, durante 10 años.
De fet, el de Ocho Pellos Marroquís també és verd,
sí?
I vermell.
Sí.
Perquè com que s'estrena per Nadal...
Ah, a ver.
Veus, és que això és molt interessant, eh?
No, es lo hacen para engañaros.
Bueno, y una última nota.
Una última
nota, que és una estrena que es fa a l'Imperial, un documental de la Maria Callas a París, bueno, documental aquest de la gran cantant d'òpera, que podrem veure aquest cap de setmana a l'Imperial.
Mm-hmm. És documental, o és
documental?
Veus, jo anava a fer la mateixa pregunta, sí, que l'Ivan, que si era, doncs, més concert o documental. A mi m'agrada, totes aquestes propostes tan diferents que van nodrint també, doncs, a les sales, Miquel. No sé si per Nadal, per aquests dies, trobarem moltes propostes d'aquest tipus.
Bueno, hi ha alguna cosa, també s'estrena d'aquí poc, s'estrena un concert, en aquest cas el concert de la Beyoncé, que farem a l'Eix Macià, amb una mica en la línia del que es va fer amb la Taylor Swift. Doncs la Beyoncé també s'ha volgut apuntar al carro de concerts amb cinema. No sé si la Beyoncé és més coneguda o no que la Taylor Swift aquí.
Bueno, la podem llevar al Viena, luego.
Perdona, que per aquí han passat moltes
por
cantants,
digo,
hombre, els estudis.
I un cebapitx se va a comer, la senyora.
Clar,
la xica,
la
no se va a ir d'aquí passat... sin
el pado. El millor bocata del món, segons el New York Times, del 1986, encara tenen la lletra allà.
Somos geniales.
Doncs mira, si som genials, que ara explicarem una proposta que jo crec que ens fascinarà i que també, doncs, té participació sabadellenca. Tens alguna proposta més?
No, aquí ens quedem i... No, la setmana que ve no sé si ho farem dijous, però...
Nosaltres treballem, però vosaltres... L'Ivan també diu que treballa cada dia.
Bueno,
tu,
doncs,
Miquel, no
doncs
ho sé,
vindrem.
ja ho parlarem i ja informarem els nostres oients, però sí que et volia, doncs, preguntar per una estrena que es farà també d'aquí, doncs, això, molt poquet, aquesta darrera pel·lícula de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve. Nosaltres tenim el tràiler, ens posem en situació i ara parlem de l'univers Bayona.
¿Sabemos dónde estamos?
¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos!
¡Mírame! Y ahí no se ve.
Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
¡Ayuda!
Cuando no tenés ropa, te estás congelando.
¿Dónde llegar hasta arriba?
Doncs una pel·lícula que jo crec que no ens deixarà indiferents. Suposo que vosaltres, com a dos cinèfils, no?, i apassionats del setè art, teniu ganes, no?, d'anar a veure-la. No sé sí. si arribarà aquí a la nostra ciutat o no, però...
Bueno, és una pel·lícula que ha generat moltes expectatives. No és una pel·lícula nova, no és una història nova, perquè és una història que ja es va fer, està basada sobre un llibre que va escriure un dels supervivents, i la pel·lícula, per el que jo tinc entès, és la història lineal del que va passar de l'accident de les Andes dels anys 70 d'un equip de rugby uruguaià, no?, que van estar durant 70 i escaig dies sí. a los Andes visquent del que tenien.
Es digamos que es una nueva versión hablando de cine solamente, es una nueva versión de Viven, pero como está más basada en el libro, supongo que sí. debe tener algo más, además de la mirada de Bayona, debe tener algo más algo más, no sé si más fiel a las experiencias reales que tuvieron estos chavales. Claro, la cuestión es que hablábamos los estrenos, sobre el estreno de esta película en concreto.
La pel·lícula és una pel·lícula que està produïda per Netflix i que en principi es podrà veure a la plataforma en el seu moment. El nostre desig és que la pel·lícula es faci, es pugui veure en cine i que es vegi en cine, que crec que és com la intenció del director.
Yo la gente que la pudo ver en el preestreno, me han dicho todo el mundo que no solo que es muy buena, sino que en el cine tiene un impacto mucho más bestia, ¿vale? Por decirlo más, así muy, muy loco.
Es que es el que diem siempre, ¿no? En pantalla
que,
gran.
Y estoy convencido que J.A. cuando rodaba la película, cuando tenía las pedazos de cámaras, cuando tenía que estar en la nieve y cuando los actores, ¿sí? Revisando su Twitter, habla mucho sobre los actores y sobre cómo trabajó con ellos, se nota que sufrieron también en el momento del... Entonces esto seguro que se plasma súper bien en la pantalla grande.
Doncs nosaltres el que volem fer és també convidar els nostres oients a conèixer, també a submergir-se en l'atmosfera de les bandes sonores d'aquest director, perquè arriba una proposta que jo crec que no ens deixarà indiferents al Liceu i que a més compta amb participació sabadellenca, perquè l'Orquestra Simfònica posarà banda sonora i nosaltres volem saludar a dues persones implicades en aquest projecte. Comencem amb el seu germà, amb el Carlos Bayona, que a més forma part de l'equip de producció de la proposta. Bon dia, Carlos.
Què tal, bon dia?
Molt bé, moltes gràcies per participar avui a 24 Frames. Explica'ns, perquè tenim moltes ganes d'això, de descobrir com serà aquesta nit, jo crec, memorable.
Doncs una nit molt especial, no?, perquè ni més ni menys que al Teatre del Liceu tindrem una orquestra meravellosa conduïda pel mateix compositor de moltes de les pel·lícules que veurem representades al concert, el Fernando Velázquez, que és un crac, i jo crec que serà molt i molt i molt espectacular.
Doncs vinga, va, saludem també per al·lusions al mestre Fernando Velázquez. Bon dia, buenos días.
Per alusiones, buenos días, según on.
Imagínate si te estuviéramos criticando, Fernando, explícanos, porque claro, una cosa es pues crear bandas sonoras, ¿no?, para una película, para verse en la pantalla, y otra para hacer este espectáculo, ¿no?, en el Liceu. ¿Cómo recibes esta propuesta y cómo están siendo estos días? Que me han dicho desde la Sinfónica que vendrás la semana que viene a nuestra ciudad para ensayar.
Y bueno, sobre todo para empezar, encantado, porque trabajar con la Sinfónica del Vallés es maravilloso. Es una orquesta que además de ser muy buena es muy entrañable y muy, no sé, tiene una energía muy especial, muy bonita. Y como muy de hacer las cosas con cariño, que es algo que se valora mucho. Y en cuanto al concierto, pues, ¿qué puedo decir? Si es bonito crear bandas sonoras, interpretarlas en directo, no tiene nombre. Y en este caso, además, que tenemos la suerte de contar con el estreno, diría, europeo, creo, de la banda sonora de Michael Giacchino, de la Sociedad de la Nieve, pues bueno, si el evento es especial, en este caso es triplemente especial.
Porque, Carlos, explícanos, ¿no?, que ahora lo apuntaba Fernando, habrán pues composiciones, ¿no?, de diferentes películas gracias a los creadores, ¿no? Dinos un poco cómo será este repertorio.
Bueno, pues en el repertorio se va a tocar una suite por cada una de las películas de Juan Antonio. Uh-huh. Los compositores de las bandas sonoras de Juan Antonio son Fernando Velázquez y Michael Giacchino.
Sí.
Y se va a tocar una suite por cada una de ellas y luego habrá alguna sorpresa que no quiero desvelarlas, pero sí que puedo decir que las suites estarán presentadas por gente muy especial. Uh-huh. Estará Roger Prinsap, que es el niño del orfanato, estará presentando una de las suites. Estará María Belón, que es la verdadera superviviente de Lo Imposible, estará presentando otras de las suites y luego otras sorpresas que no quiero desvelar.
No, porque además en esta sección nos gusta hacer spoilers, o sea, tenemos que ir, tenemos que llenar el liceo, ¿no, Miquel, Iván?
Sí.
Creo que voy a ir, sí.
Sí, perquè Ivan, tu també estàs, em sembla, part implicada, no?, en aquest projecte, perquè, Carlos, expliqueu-nos que també hi haurà tota una part molt important, no?, d'això, de creativitat, d'acompanyar, no?, el que és el ritme i les melodies que sonaran d'aquestes pel·lícules tan mítiques. Sense dir gaire cosa, però que hi haurà alguna cosa especial,
que contesti,
no?
Que todavía no me he enseñado lo que tiene el...
Bueno, esto es una trampa.
Encerrona.
Pensar que a Carlos le estoy enseñando poco a poco lo que vamos haciendo.
Porque... De hecho, Carlos, te tengo que decir que ha estado casi a punto de no venir porque tiene que entregar, pero ahora haremos que se vaya corriendo y que haga la entrega como pertoca.
¿Pero cómo que ha ido? Me ha dicho que iba a estar todo el día trabajando.
Solo son 20 minutos de sección, de verdad, ¿no?
No, además he dejado un render haciendo, o sea que por mucho que quiera ir, tampoco le puedo decir al ordenador que vaya más rápido.
Y os quería preguntar, sobretot a tu, Fernando. Clar, les bandes sonores, no?, també han aconseguit que un altre tipus de públic, no?, entri en la música clàssica. Y en escenarios, sí, sí, auditorios, ¿no?, el liceo, pero lo vemos también muchas veces en la farándula, en el teatro principal de aquí, Sabadell, ¿no?, cuando la sinfónica,
pero
también...
Pero fíjate, yo creo que es simplemente que la música de orquesta se parece mucho a la música de cine, y hay como una especie de, no sé cómo explicarlo, de falta de conexión a veces a la hora de programar. Pero la música de cine no es mejor que ni peor, no, tampoco, que la que suelen programar las orquestas. Entonces, como una cuestión de prensa más que de realidad, o sea, de la concepción que tiene la gente. Y no hay que olvidar que muchísima de la música que interpretan las sinfónicas también nació como música para algo, ¿no?
Sí.
Estoy pensando en La Consagración de la Primavera, que es como la gran obra de Stravinsky, que era un ballet. Uh-huh. Lo que pasa es que luego se ha convertido en otra cosa, ¿no? Pero creo que hay falta conexión y sobre todo falta flexibilidad, pero no por parte del mundo de la música, sino por el mundo de la música sinfónica, que está un poco encumbrado. Uh-huh. Y es que ya lo vais a ver en el concierto y lo conocéis por la orquesta que tenéis allí.
Sí.
Una orquesta funcionando es siempre maravillosa.
Es un regalo.
Siempre un espectáculo que merece la pena.
Totalmente. Queríais decir alguna cosa, ¿no, Iván?
Sí, creo que tiene la suerte que tenemos es que las bandas sonoras se han llegado a convertir en cultura pop. O sea, el cine, la música de cine traspasa esa parte como más clásica, como se le llama la música clásica, y nos lleva ya a otro mundo, que la gente ya lo conoce directamente por su experiencia, por su cultura propia, por casi por el mainstream, que hablamos muchas veces de cómo se venden las películas, que ya se venden también con la música. Vemos una película mil y unas veces y entonces ya eso se nos queda en la retina, igual que a alguien que le gusta mucho la música clásica, entre comillas, se le puede quedar a Vivaldi y va encantado al concierto.
Claro, tienes mucha razón. Estoy pensando ahora en esas ocasiones en las que hay una pieza de música clásica en una gran película.
Sí,
y entonces se acaba convirtiendo en un clásico también para la cultura pop.
Eso es.
¿No? Bueno, aunque sea música clásica preexistente. Sí, sí, es una reflexión muy buena.
Es decir, la gente identifica los temas de las películas y atiendo estos conciertos de bandas sonoras que últimamente pues parece que están muy en boga de todo el mundo, y la gente que los va a ver al identificar lo que está sonando y recordarle porque ha visto la película o porque sabe de lo que habla, es una puerta de entrada para que después puedan ir a ver a lo mejor a otros conciertos y vean que ir a ver un recital de orquesta de 80 piezas no tiene por qué ser algo exclusivo para los más amantes de la música clàssica, sinó abert a tot el món.
Estic totalment d'acord, que ajuda a trencar doncs, aquestes barreres que, i amb això la Simfònica ha fet una gran feina per doncs, apropar, per ser, doncs, per trencar no? aquestes barreres i sobretot també doncs, jo volia demanar-te, Fernando, també doncs, com ha estat el procés de creació també de crear aquestes composicions amb J. Bayona. Com era el procés?
Come, pues es tortuoso.
Ahora que no nos escucha su hermano. Nadie,
y no nos oye nadie, ni siquiera de su familia,
exacto,
es tortuoso, exacto. Pero merece mucho la pena. Merece mucho la pena. Sí, pero es tortuoso porque hay mucha reflexión detrás y mucho trabajo. Y es complicado a veces, ¿cómo explicarlo? Dar con el lugar exacto. La mezcla de emoción, sí, de cálculo, de corazón, de narración, es verdaderamente complicado para luego llegar a obras que llegan al corazón de la gente. Si fuera tan sencillo, pues lo haríamos mucho más a menudo y como si fueran churros, pero es que hace falta mucho tiempo y mucha reflexión.
Bueno, yo podría decir que...
Entonces, al final hay esa... No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero ese trabajo en equipo, como todas las películas, que son un trabajo de un montón de personas, incluyendo compositores, pero también montadores, montadoras, que es un trabajo que tiene muchísimo que ver con el mío, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la narración y cómo se construye todo.
Claro, Fernando, lo que aquí mi reflexión es que en realidad se hacen como churros, pero solo las buenas son las que recordamos y las que después llegan a algo más. En todas las películas tienen su banda sonora, pero lo has dicho muy bien. O sea, cuando buscas con el montaje el momento en el que tiene que subir un violín o una nota o quedarse callado en ese momento la orquesta y en un segundo después un crescendo, todo eso es lo que hace que la película sea compacta, que la película sea un producto. O sea, no, lo bueno es que no, o sea, se puede separar después para hacer un concierto o para ver la película, pero en realidad una cosa no puede vivir sin la otra y porque se ha creado específicamente para eso. Y eso para mí es lo que tiene la magia de las bandas sonoras.
Totalmente.
Exacto, y vamos a cambiar entonces lo de tortuoso por minucioso.
Venga, sí.
Laborioso.
Y más...
Vamos a dejar exigente.
Venga, exacte, i més en aquesta societat, que ho volem tot ràpid i fàcil i no. A vegades, doncs sí, costa, no? I,
les coses costen.
I és difícil, però després la satisfacció, us imagino a tots tres, no? I evidentment a Juan Antonio Bayona i a tot l'equipàs doncs al Liceu, després de tants dies, de tanta feina, no? Veure després doncs com arriba, com connecteu amb el públic i aquest serà el regal. Carlos, portareu la pel·lícula als cinemes? Es veurà només a les plataformes? Això ens pots dir alguna cosa?
No, la pel·lícula anirà als cinemes, el 15 de desembre s'estrena als cinemes i tothom que la vulgui veure en pantalla gran tindrà un cinema per veure-la.
Ah, doncs això és fantàstic, perquè això vol dir tinc aquí el gerent dels cinemes de Sabadell, Miquel, la volem veure, eh?
Bueno,
sí o sí.
Les últimes converses amb les distribuïdores no hi haurà, no es podrà, sembla que no es podrà veure tots els cines que voldríem que es veiés, és a dir, que ja serà un estreno, no vull dir limitat, però sí que no això, avui per avui a Sabadell encara no està clar que la puguem, que es pugui projectar.
Però estem aquí per a pedir una còpia.
Aquí fem una petició, Carlos? Un atracament, estem fent un atracament.
No, el tema és que la pel·lícula, evidentment la pel·lícula està produïda per Netflix i Netflix té els seus interessos, el que passa que moltes vegades els interessos de Netflix, els interessos de les sales de cine no són els mateixos i és una llàstima que aquesta pel·lícula, que és, per el que tinc entès, i tu ho sabràs més bé que ningú, és una pel·lícula que s'ha fet per veure's en cine, per veure's en pantalla gran, que al cap de 4 dies estigui ja disponible en unes plataformes i que no sé si donarà temps a que la gent la pugui anar a veure als cines o faci que la gent digui, bueno, doncs, com que d'aquí 4 dies s'estrenen les plataformes i així està anunciat, ja m'espero a les plataformes i aleshores la gent no la podrà gaudir com la de gaudir, que és en una pantalla gran.
Doncs veurem, veurem bueno, què passarà i esperem
sempre,
que sí que arribi,
sempre,
no?
Com sempre, estem aquí per
exacte,
dir
nosaltres
que,
estem
que,
aquí per explicar
que,
les estrenes.
Que aunque esté dos días en las salas, pero por favor que la gente vaya a ver esta película al cine, es súper importante, pues que se van a perder la mitad. También uh-huh. lo hacíamos con la música y lo decimos con las imágenes, pero es que aquí se van a perder una experiencia muy especial, que es... que es eso, que te llega, que llegas, que llegas a tener frío, ¿vale? Un poco exagerado, pero
sí,
és
sí, però que acabes doncs, tenint aquesta sensació, no? Aquesta sí. immersió. De moment, el que sí que fem és convidar els nostres oients a que doncs, això busquin la seva entrada, perquè és divendres, dia 8 de desembre, a 7:45 del vespre, quan es podran veure gaudir aquestes bandes sonores de les pel·lícules de tot aquest univers de J. Bayona. Fernando, tampoc te pregunto més coses, perquè com sé que vindràs, m'agradaria doncs, a preguntar-te i també doncs, vindrem aquí als assajos per veure doncs, com avança, com aneu doncs, preparant aquest espectacle, aquest concertàs. I, Carlos,
dime,
no et preocupis, que ara l'Ivan, o sigui, marxa volant, perquè ha d'acabar,
no, ja
evidentment, els vídeos.
De hecho, ya me he ido.
Doncs una abraçada a tots dos, que vagi molt bé.
Gràcies, una abraçada.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies.
Molt bon dia. I també, per si algú doncs, encara tenia dubtes, també tenim el mateix Bayona, que ens convida i ens explica per què hauríem d'anar a veure doncs, aquesta iniciativa.
Hola, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Bayona y os invito a una noche muy especial que estamos preparando para disfrutar de todas las bandas sonoras de mis películas. El orfanato, lo imposible, un monstruo viene a verme... Jurassic World, El Reino Caído e incluso La Sociedad de la Nieve que tendrá su estreno en Europa. Foro Madrigal, más de 100 personas, va a ser una velada espectacular y me encantaría compartirla con todos vosotros. Así que ahí os espero.
8 de diciembre en el Gran Teatro del Liceo.
A nosaltres, Miquel i Ivan, ens encanten aquestes propostes, tot el que sigui, no? Doncs això, nodrir, no? De cinema i de cultura.
Sí, sobretot l'entorn en què es farà, eh? És a dir, anar a veure un espectacle al Liceu, sigui del petit Liceu o sigui de Wagner, és a dir, és un... Això. I en aquest cas, doncs, tenir relació directament amb el cine, jo convido tothom a que hi vagi perquè disfrutarà.
Mm-hmm. Tu, Ivan, també, però tens feina, ja has vist que...
Jo, la verdad, ara mismo estoy
ja
un poco...
suant,
estoy
no?
preocupadísimo, yo lo digo en serio. No, la cosa es una sorpresa y yo digo que lo que yo tengo que hacer es, en realidad... Es muy sutil porque sí. la gente se tiene que centrar en la...
En los músicos.
En los músicos. No en la música, sino cuando estás ahí, en los músicos, porque la música va a sonar uh-huh. igualmente. Y tampoco... No nos pasamos en ese sentido. Son unas visuales que te dicen lo que estás oyendo o lo que vas a oír. Uh-huh. ¿Vale? Aquí lo dejo, pero que la gente, si alguien me tiene algo así de cariño, pues que vaya ara mismo a comprar la entrada i que vea pues mi trabajo.
Exacte, que hi ha diferents preus, no? I això doncs que també és important doncs aquesta tasca, no? Si sempre parlem de fer doncs aquest ritual, aquesta immersió, també és bonic doncs això veure doncs els músics actuar, que siguin ells els protagonistes, però també que hi hagi tot un univers, no? Unes
bueno,
imatges, una creació, no?
Que la gent sepa lo que està oient.
Jo proposo que més que mirar-ho és intentar adivinar la banda sonora de la pel·lícula que és. És un exercici que a la vegada està concentrat amb la música que escoltes sí. i a la vegada tens un uh-huh. fas un exercici mental per recordar el que has vist en el cine i després amb els ulls tancats visualitzar aquesta pel·lícula.
Doncs ara us posaré a prova perquè ara demanaré a la meva tècnica que de les cançons que doncs, hem triat, que agafi una, la que vulgui, que la vagi posicionant i vosaltres heu d'endevinar quina és. Us sembla bé?
Bueno, yo no puedo jugar.
Tú no puedes jugar porque ya te despiden, ¿no? Directamente del proyecto. Venga, a ver, Casoni.
Fácil, ¿eh?
Vinga.
És una de por.
Qui s'atreveix?
És una de por.
Claro, iba a hacer un truco para ver si había visto que es toc, toc, toc.
Home, ara ja has donat aquí...
Toc, toc, toc.
Miquel.
L'orfanato.
L'orfanato, Bea. Vinga, premi, doncs, amb la recomanació del Cine Club posem punt i final a aquesta secció. Gràcies, senyors, com sempre.
A tots vosaltres, moltes gràcies.
Fins la pròxima.
Hola, sóc el Gerard, del Cine Club Sabadell, i us parlaré d'Un verano con Mònica, la pel·lícula que projectarem aquest dijous a l'Imperial, i continuarà el cicle especial La mirada passional a la càmera. Aquest llargmetratge, escrit i dirigit pel mític Ingmar Bergman, explica la història d'amor entre el Harry i la Mònica, dos joves que després de conèixer-se a un cafè i enamorar-se, decideixen anar a un arxipèlag per passar unes setmanes a soles. Després d'haver vist La mirada de Jean Renoir, ara és el torn de Bergman, que construeix una pel·lícula sensual i carnal, amb un toc vanguardista. El cicle es completarà dijous 21 de desembre amb El soldadito, de Jean-Luc Godard. Trobareu més informació de la programació del trimestre a la web del Cineclub Sabadell. I aquest curs també ens podeu trobar a Instagram, cineclub_sabadell. Ens veiem dijous a l'Imperial.